Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
És que és per veure-ho. És que una
però, cosa... però si a TV3 ja li està bé, doncs escolta, està buscant,
ja, però és que és molt...
està fet d'una manera intencionada.
Exacte. És que és molt cutre, Toni, eh?
Ja,
és
però,
que és
però molt a vegades cutre, què passa? És cutre. Lo cutre fa que t'enganxis. Si fos, estigués ben fet, potser no t'interessaria.
Mal il·luminat, no els micros amb cable...
Clar, però el ser cutre, aleshores, té aquest component que
sí,
t'agrada.
És kitsch, no?
Clar, perquè és kitsch.
És kitsch. Escolta'm, parlant d'Eufòria, ara entrem amb la gala del divendres, la vas veure?
Sí,
la
tant.
Vas veure. Va agradar?
Vas veure fins... Ja era un tram que vaig fer un fosa negre, però... Que, per cert, la veig que torna a les andades la... La,
que per cert,
l'estilista de la Marta Torné
era de Setmana Santa.
Anava
amb la mantellina.
Vas una setmana tard.
Anava amb la mantellina de Setmana Santa i he pensat...
Dius, va, això, una setmana abans de Setmana Santa sí. Encara, però una setmana després... Dius,
bueno, és que potser venia de missa. Doncs, antes de missa també s'hi anava amb la mantellina.
M'ha arribat que està una mica emprenyada amb nosaltres, eh?
Qui?
L'estilista.
Ah, sí?
Pues que, mira, té dues feines.
Per el que vas dir fa 15
dies. Mira, pues torno a repetir-ho, té dues feines. Emprenyar-se i desemprenyar-se. És que clar, a veure si no puc opinar el que jo penso. El que no entenc és com la Tornelli compra segons quins models. És una cosa que no comprenc.
No, perquè...
Perquè jo li diria, mira, no. Això... Surto no. I presentes tu amb el modelet aquest.
Havia sortit de missa dels anys 40.
Què dius? Exacte. Només faltava...
Era la viuda, no?
La viuda
alegre. I al costat faltava el Miqui Núñez fent de cadàver. La nòvia de... La nòvia cadàver.
I algun dels concursants doncs venia de Càritas.
Bé, anem per parts, perquè ha aparegut el Triquell. Triquell ha parlat en un programa que es diu La Rebassada, d'una sèrie de joves. Ha parlat sobre, atenció...
Tot arriba un punt ja, sí, La Rebassada, el cortocircuito...
La sotana...
El chispazo, el no sé qui... Hi ha més mitjans i gent sí. Micro que no gent escoltar.
Sí, sí.
Anem a La Ruïna, eh?
La Ruïna també hi és, també hi és.
La Ruïna, també.
La Ruïna.
Lo que hauríem però de... La Ruïna no és programa de ràdio, no? També.
És podcast.
És podcast, també.
El que hauríem de saber si és rentable, això. El que hauríem de saber si és rentable.
Bueno, això ja no t'ho sé dir. Ruïna, crec que són privats, no, els de La Ruïna.
Els hi va bé, sí.
Els de la Corpo, i això ja no t'ho sé dir. Aquest que fan, per exemple, el Xicli 4 i aquest que fan aquest podcast visual,
sí.
Això ja no sé si és rendible o no és rendible. Tot això, com que la Corpo ho paga tot, doncs ja no sé. Però si són privats, escolta, doncs endavant.
La Ruïna ho penja tot a YouTube,
sí.
Allà, La Ruïna.
Sí. Ah, pues.
I YouTube et paga, eh? Depèn de les reproduccions, et paga. Bé, doncs, què ha dit el Triquell? Doncs, home, va haver una època que li donava.
Tu, en el teu cas, suposo que ets més dels porros, no?
Jo tinc la sort que no m'he pres cap antidepressiu ni cap pastilla recetada química o tal, i que tot el que he consumit ha sigut de proximitat. Sí. I també tinc la sort que he tingut un límit amb el nas, per tant, ni popper ni coca.
Ah, molt bé.
Quilòmetre zero, eh?
Sí, o sigui, porros del Montseny o alguna cosa així.
Els porros són del meu col·lega, el Víctor, que té un altre col·lega, que és el... Bueno, que té un hort, no sé si es diu Néstor o Héctor.
No ha entrat prensat enlloc? No ha entrat prensat... Bueno, no ha sortit d'una claveguera?
Hi ha hagut casos, eh? Cosí meu es va fumar un porro que tenia M. Tenia M i van... I es boca molta penya, doncs... Tenia com un col·legum molt raro tal, però que la volia, no sé què, no sé quantos, i al final un que era, bueno, marujeo tal, es van enterar que el tio... posava una mica de DM per...
Encenalls.
Per donar colocones que la penya digués fuà, qui col·lo gomado este porro.
Sí, el porro Enrique Tomás.
No és marihuana, és M.
És el porro Enrique Tomás, que es diu, no? Sí, perquè sí. Ve com això, amb encenalls.
Bé, que va parlar guapo. Del programa, d'Eufòria. Jo no sabia, però sembla que la Marta Torné al principi li caia malament, eh?
Marta Torné o Miqui Núñez?
Marta Torné, perquè és iconiquíssima, tio. És una persona amb un carisma brutal, supersincera, i de lo més... Al principi la odiava. Perquè deia, boah, surt com... fa lo que li surt del cony. I al fons és aquest efecte
és
reflejo.
És el que fas tu, no?
Claro, i després vaig dir, buah, fa lo que li surt del cony.
Que guapo!
Per tant, Marta Torné forever. Home, és una puta...
Molt bé. La vaig veure superespontània. Un dia vaig anar de públic a Eufòria i en plan, literalment, parlava amb el públic i deia el que li sortia del cony.
Sí, també.
Està guai, això.
És super d'acord, saps? En plan, una persona que parla des de lo que ella siente.
Home,
si quiere cagar en algo, se caga. Ara, també el Miqui és bona onda. El que sí que és veritat que a nivell indústria està com a la discogràfica, que és com el Madrid del Barça de Halley, saps? Oh. O sigui, el meu Barça és el Halley, parlant de que, bueno, que en principi aquí, no, pues la penya és del Barça, no? Sí, pues Halley, sí. Global, Gugu.
Alguns els agrada més a la Marta Torné, altres a Miqui Núñez, però en el fons tots sabem que el jurat d'abans era millor que el d'ara.
No ho sé. La penya es pensa que ho diu el programa, però no ho diu.
Bé, són resum de lo que ha parlat de, del programa.
No, està bé, està bé.
Està bé. Escolta, la que has estrenat programa és la Gemma Nierga.
Ah, sí? D'on, d'on?
Farem el que podrem. El vaig veure ahir per la nit a la 2 de Televisió Espanyola. Farem el que podrem. Va entrevistar el David Selves i a la Clara Segura.
Sí, ho vas veure? No, vaig veure l'anunci del programa.
Bé, escolta'm, el David Selves, que ha adoptat un nen, escolta'm, que diu que estava de fora amb un grup d'amics i un dia rep una trucada i que ja està. Que ja el té.
Recordes aquell primer moment de veure la Talita? El primer instant de pensar...
Nosaltres la Talita, la primera vegada que la vam veure amb una foto. Perquè el que es fan, tu estàs esperant 7 anys, i això va ser fa 11 anys ara, abans de Sant Joan, l'ICA truca, vas allà i et diuen hi ha una proposta d'infant per vosaltres. Aquest cap de setmana que va ser, el vam passar junts, amb un Sant Joan, a casa, a la Matella, demanant a tothom cotxets, biberons, muntant, sempre havia sigut aquesta l'habitació del nen o la nena, i de cop i volta aquell nen o la nena d'aquí 4 dies estarà allà. Clar, sí, és com una mena de que et passa per sobre un barco,
el tren,
no?
Bala.
Totalment. I de llavors finalment és el que és ser pare, començar a ser pare,
clar,
no?
Clar, clar.
Quan tens el dia a dia, quan cada 3 hores el biberó, clar. No poder dormir, dir què és això, demà treballo, em vull morir, què ha sigut aquesta mera decisió, tot està posat allà dintre, no?
Jo tinc ganes de veure el del Jordi Basté. Perquè ja té un gravat, serà interessant de veure, sí? Exactament com explica la seva relació amb les seves filles.
Jo això dels nens adoptats, jo ni de broma, perquè són nens que a saber d'on venen no són teus.
Precisament no són nens teus? Que necessiten una família que tenen moltes carències emocionals, psicològiques, personals, econòmiques...
I n'hi ha alguns que estan... M'entens, no?
Perdoni, vostè està insinuant que hi ha nens que no estan bé per qualsevol motiu?
No, jo no vull.
No hi ha persones que han nascut en cases... acomodades no i estan bé tots.
Mira, el meu fill no li va faltar de res. Ara, si el vaig enviar a un internat als Estats Units, ja, militar, i es va desviar i es drogava, això no és culpa
meva. Doncs alguna cosa podem fer entre tots, perquè hi hagi nens que no tinguin mancances.
Ho podem fer, aquesta cosa, que és que jo amb els meus fills, amb aquests dos, els dos que van anar als Estats Units, no m'hi parlo.
I són seus.
I són meus, però no allò.
Però a vegades per això no cal tenir-ne.
Però adoptar, que saber de qui són i no són teus...
Surten difícils.
Aquest pensament que té per tenir.
Molt bé, gran comentari de qualitat.
Bueno, Rocco, avui ho hem de deixar aquí.
Sí, sí, demà vindré amb més coses.
Moltíssimes gràcies. 2 minuts. Anem als serveis informatius. Saludem al Joan Torres. Però abans, com dèiem, unes recomanacions per prendre nota.
No, ho heu de comprar tot. Sempre em deia...
Sí, ho compren tot. A dies,
sí, tot el que escoltareu ara ho heu de comprar tot.
I els que venen dels països... No.
RAC 1. Un dia no tens parella i en un minut tot canvia. Coneixes algú? Canvies la teva foto de perfil, et mudes, adoptes un gos i tens un fill. O dos, o tres. Si en un minut et pot canviar la vida, imagina en 4 anys. La vida està plena de sorpreses. Gaudeix d'un Skoda Karoq en còmodes quotes, amb la tranquil·litat de decidir al cap de 4 anys si el canvies, el tornes o te'l quedes. Consulta condicions a Skoda.es.
Skoda. Mas Pregauto a Granollers i Manresa.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has trobat en Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Gil Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda, línies de vida, baranes de seguretat i escales.
Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
I diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com. Cap a un futur millor.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuan 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Estrena fort aquest Sant Jordi amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 178 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el millor Ford a
Covesa a Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa a Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa a Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
L'Església, que confirma la seva doctrina contra el canvi de sexe, la teoria de gènere i la maternitat subrogada, senyor.
Home, és que ja per fi, escolta'm, espero que, que es posin
que
sèrius.
La segueix en la seva línia.
Clar, és que jo tinc un capellà molt amic que ja ens vam conèixer, que anava de l'Opus.
Doncs el Vaticà ha publicat un document on es posiciona oficialment, com diu, sobre aquestes qüestions per aclarir, diu, confusions sobre el que el catolicisme considera dignitat humana. Són una vintena de pàgines redactades en els últims 5 anys i que el papa va signar a finals de març. En primer lloc, la Santa Seu hi critica la transició d'un sexe a l'altre, considera que no és digne i ho compara amb l'avortament i l'eutanàsia. Pel que fa a la teoria de gènere, conclou que pretén negar la diferència més gran que hi ha entre els éssers vius, segons el Vaticà, la diferència sexual. Aquí també posa el dit a la llaga pel fet que la teoria de gènere determini l'educació dels menors. Finalment, sobre la maternitat subrogada, argumenta que converteix el nen en un pur objecte i atempta contra la dignitat de les dones. Alguns mitjans consideren que aquest document és un intent de Francesc per calmar les aigües amb el sector més conservador de l'Església. Això després de la polseguera que es va aixecar quan el papa va donar llum verda a les benediccions de les parelles homosexuals. El Senat està a punt de votar-se l'informe contra l'amnistia del PP. El document qualifica la mesura d'atemptat a la democràcia i considera que les Corts, ni el Congrés ni el Senat, estan legitimades per aprovar-la perquè diu que el que s'hauria de fer és canviar la Constitució. Com que el PP té majoria absoluta a la Cambra Alta, un cop s'aprovi el document, aquest el revocarà d'aquí a un mes i mig al Congrés dels diputats, amb majoria progressista, i que és qui té l'última paraula del poder legislatiu. També sobre política, mor José Antonio Ardanza, l'endecari que va estar durant més temps al càrrec. Va ser-hi 14 anys, entre el 1985 i el 1999. Ardanza mor als 82 anys. Dels seus governs en destaca l'inici dels acords transversals entre el seu partit, el PNB, i el Partit Socialista d'Euskadi. També va impulsar el pacte de Júria-Enea per aïllar políticament l'esquerra Berzale mentre legitimés la violència d'ETA. A més, també va rellençar l'economia basca després de la crisi industrial que va patir el sector al País Basc durant els anys 80. El Partit Nacionalista Basc ha destacat les qualitats humanes, el pacifisme i el patriotisme d'Ardanza. El PNB ha anunciat que suspendrà de fer la campanya durant la campanya electoral el dia de la Capella Ardent i que farà un minut de silenci també a l'inici de cada míting fins al dia de l'enterrament. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El tècnic del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, trasllada tota la pressió al Barça de cara a l'eliminatòria dels quarts de final de la Champions per l'historial dels Blaugrana a la competició.
Nuestro objetivo es ganar todos los títulos y mucha ilusión para la Champions. Ahí sí que no hay presión en la Champions. Ahí es todo lo contrario. El Barcelona ha ganado 5 Champions, nosotros 0. Es imposible que tengan más ilusión que nosotros, imposible. Y la presión, para nosotros seguro que no es. La ambición total.
Són declaracions als mitjans oficials del Paris Saint-Germain a dos dies de rebre el Barça, una eliminatòria, diu Luis Enrique, que està convençut de poder passar. Els quarts de final comencen demà amb l'eliminatòria estrella Madrid-Manchester City. Els anglesos viatgen a aquesta hora a Madrid sense Walker ni Aké, dues de les absències en l'entrenament d'aquest matí, juntament amb Guardiol. El croat sí que ha entrat a la convocatòria, tot i que és dubte per jugar demà. L'equip blanc de la seva banda afronta el partit amb les úniques baixes dels lesionats de llarga durada Courtois i Alaba. Tot plegat el dia que la Premier ha confirmat la retirada de dos punts més a l'Everton per les irregularitats financeres de fa dues temporades. Dos punts que s'afegeixen als sis que ja li havien tret prèviament fa unes setmanes. L'Everton, que recorrerà la sanció en els set dies que té per fer-ho, se situa ara 16è a només dos punts del descens. I fora del futbol, en tennis, Félix Auger-Aliassime serà el primer rival de Carlos Alcaraz al Masters 1000 de Monte Carlo després que el canadenc hagi guanyat aquest migdia l'italià Nardi a la primera ronda.
I pel que fa al temps, aquesta però l'ambient continua sent molt càlid per l'època a l'interior i al Pirineu, sobretot a la Catalunya central, al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on s'han tornat a superar els 25 graus. A la costa, en canvi, l'ambient és més agradable i el cel continua carregat de molta pols sahariana. Aquest vespre s'escaparan alguns xàfecs o gotellades acompanyades de fang al Pirineu i a Ponent, i demà els ruixats es concentraran a les comarques de Girona i Barcelona, però ja sense fang, perquè s'haurà enretirat tota aquesta massa d'aire africà.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Dos minuts passen d'un quart de sis de la tarda. Obrim aquesta tercera hora del programa i ho fem amb el periodista especialitzat de La Vanguardia, Successos i Tribunals, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes qüestions a moltes, tractar. Moltes. Ara ho abordarem, però, com diria el senyor Virgili, anem a pams, pas a pas, i comencem parlant d'un succés que va tenir lloc ahir a la tarda. Diversos agents de la Guàrdia Urbana van disparar un home que els havia atacat amb un ganivet al barri de Bonpastor de Barcelona. Tenim algun detall més del que és el que va passar?
Bueno, tenim que és això, és a dir, com va iniciar-se i per què els agents, presumptament, van reaccionar de la manera que ho van fer. Això passa ahir a la tarda, la Guàrdia Urbana rep un avís a través del 112 que hi ha una persona que estaria molt alterada, molt agitada a dins del seu domicili, que s'estaria autolesionant amb un ganivet i que també hauria ferit el seu gos. I aleshores doncs reben aquesta informació els agents de la Guàrdia Urbana i una patrulla es desplaça cap a aquest domicili del carrer Costa Brava del Bon Pastor. La gent que conegui el Bon Pastor, doncs és la zona on està, on hi ha el centre, on hi ha el mercat, doncs un carrer més cap allà, hi ha aquest carrer Costa Brava. En un domicili d'aquest carrer, doncs hi havia aquest senyor que estava molt nerviós, arriba la patrulla i sembla ser que aquest individu s'abraona contra els agents amb la intenció de clavar-los i d'atacar-los amb el ganivet. És aleshores quan els agents, per repel·lir aquest atac, doncs el que fan és utilitzen la seva pistola i efectuen diversos trets. Hi ha unes fonts que ens diuen que van disparar fins a 8 trets i que van impactar 4 al cos. Hi ha altres fonts que ens diuen que van ser 2 trets. Bé, aquí ara mateix doncs, hi ha una investigació oberta per part dels Mossos d'Esquadra per veure la congruència i la proporcionalitat d'aquesta mesura, per veure doncs, si efectivament va existir aquest atac i si doncs, l'actuació és correcta. Però el que ens diuen és això, doncs que era aquesta persona que, bé, en un principi aquest avís es va registrar dins la base de dades policial com un intent de suïcidi, és a dir, perquè temien que aquesta persona s'estigués fent mal, no? S'estava autolesionant. I doncs van actuar d'aquesta manera en veure doncs, que aquest no només s'estava intentant lesionar, sinó que també va intentar atacar i lesionar els agents.
I abans de fer servir armes de foc... Hola, què tal, eh?
Hola.
Bona tarda, Marta Caila.
Bona tarda. No tenen altres mitjans, per exemple, una pistola Taser, o altres mitjans que no provoquin la mort per reduir a una persona que està molt alterada?
Sí, en principi també existeix la pistola Taser. El que hem de veure és si aquesta patrulla tenia accés a aquesta pistola, perquè és una pistola doncs, que no la porten tots els agents, vull dir, sempre la porta, doncs, almenys en el cas dels Mossos, en el cas de la Guàrdia Urbana no sé exactament com funciona, però sempre hi ha un cap de torn i s'utilitza en comptades ocasions. En aquest cas doncs, van fer ús de l'arma de foc. Deixa'm dir doncs, que aquesta persona no va morir, és a dir, està en estat crític, però veurem doncs, quina és l'evolució, com evoluciona tot, també la investigació dels Mossos d'Esquadra i també l'expedient intern doncs, que han obert la pròpia unitat d'afers interns de la Guàrdia Urbana.
Per cert, la persona que se li va disparar, sabem l'estat?
Això, sí, està en estat crític, va ingressar a l'hospital i veurem a veure com... Uh-huh. També ens van dir doncs, que la seva vida no corria perill, però hem de veure com evoluciona.
Bueno, anem amb una qüestió que estàvem tractant microtancat, i és un judici contra... Clar, estàvem fent memòria quan ha vingut el Toni Muñoz, que és un judici contra una dona que va tallar el penis el que era la seva parella en aquell moment, no?
Sí.
Demà comença aquest judici, que suposo que generarà una certa expectació. Li va tallar, com dèiem, el penis a la seva parella, Sant Andreu de la Barca. Ara, a micro tancat, el Toni Muñoz ens estava fent una mica de 5 cèntims perquè això ja no fa, o sigui, no fa 4 dies, sinó
no,
que...
No, fa 3 anys, pràcticament.
Per això dic, ara li deia, sí. dic, perquè el Toni ens deia, us en recordeu d'aquell cas que us vaig explicar... Fa 3 anys, dic, home, fa 3 anys, hem estat aquí repassant què és el que va passar i també deixa'm dir-te que com més que han passat 3 anys abans d'arribar a aquest judici.
Bueno, és que la justícia va molt, molt lenta.
3 després... anys, sí, sí. La dona estava a la presó i està
sí,
ha sortit.
Va passar 2 anys en presó preventiva i quan va esgotar, diguéssim, el termini màxim, doncs la van deixar en llibertat, perquè clar, el judici no arribava mai, no? I al final, doncs, uh-huh. La missió de la presó preventiva és evitar doncs, que t'escapis i en aquest cas, doncs clar, ja quan portava 2 anys a la presó, van haver de deixar en llibertat. Aquest cas va passar el 31 de maig del 2021, per tant, està a punt de complir-se els 3 anys des que va passar, i en un primer moment va haver-hi molt d'enrenou perquè no estava molt clar què és el que havia passat. Aquí sabem doncs, que hi havia un senyor que regentava 2 bars de Sant Andreu de la Barca, el bar Pirata i el Sibarita de la Barca.
Era
un
senyor, pirata, jo,
silent, sí. Era un senyor de Bangladesh que tenia com a empleada una dona que es deia Tània, de 35 anys, i que treballaven junts i que mantenien una relació sentimental. Val? Aquest senyor tenia una família, diguéssim, oficial, tenia la seva família, els seus fills a Bangladesh, i al mateix temps mantenia una relació doncs, amb aquesta dona aquí a Catalunya. Aleshores, el 31 de maig el que va passar és que l'Abdul, que és el senyor, la víctima, doncs ell estava treballant al bar Pirata, va tancar el bar Pirata i se'n va anar a l'altre bar que tenia, on estava la seva parella treballant, per ajudar-la...
Ara començo a recordar tot el cas.
Doncs per ajudar-la a recollir i que pogués marxar abans cap a casa, no? Doncs sembla ser, segons explica l'escrit d'acusació de la Fiscalia, a partir també que s'han nodrit del que es va veure a les càmeres de seguretat que hi havia en aquell bar i que va ser, doncs... molt important per intentar saber què és el que havia passat, doncs aquí descriuen tot un inici d'intent de mantenir relacions sexuals per part d'ella cap amb l'home, no? És a dir, que ella se la veu com molt insistent per intentar mantenir relacions sexuals. Doncs sembla ser doncs, que mentre ella doncs, estava recollint el bar, doncs l'Abdul s'asseu a un sofà que hi havia allà.
Podem dir que l'Abdul estava abusant de la...
Al revés. No abusant tampoc, però el que podem dir és que ell estava insistint molt perquè ell li fes cas i ell no li feia cas.
Era ella qui tenia
ella,
ganes.
Sí,
qui
tenia ganes,
era ganes, ella.
Exacte. Aleshores, fins al punt que l'Abdul, ja, mentre recull, doncs ell es posa a jugar amb les màquines escurabutxaques. I aleshores aquí, segons l'escrit de Fiscalia,
sí, sí.
La dona l'abraça per darrere, comença a fer-li petons pel coll, però l'home també s'hi nega. I arriba un moment doncs, que, com es veuen aquestes imatges, ella doncs, li baixa els pantalons i li diu, tu no has de fer res, tranquil, que jo només practicaré una fel·lació i ja està. I aleshores aquí ja l'Abdul sí que accedeix i bé, aleshores ella el que fa és li tapa els ulls i després de 3 o 4 minuts doncs passa el que hem comentat. Doncs ella agafa un ganivet de cuina Jesús. I li secciona el,
Jesús,
el, sí, el membre. Sí, sí.
Però li secciona des de la base, des de
tot,
la soca.
Tot, tot. És una amputació total. Jesús, vull dir que és salvatge.
Caila, està a punt de caure
home,
rodona.
És salvatge.
No tens, això no ho saps, amb el que fa.
Vostè també sap el mal que fa quan li secciona la membre.
No, però m'ho imagino, tu no en tens.
Jo no
de cocallona.
Aquí has estat molt bé.
És que clar.
Però tu no tens cocallona.
Per favor, escolti,
surti, va, surti a l'estudi i a veure,
de veritat,
sí, sí, oi, senyora, és la meva secció favorita, que no torni ja.
Però
hi ha de portar-me la mòmia aquesta cada tarda aquí.
Ja t'he dit abans, sort d'ell, el senyor
Buïgas. No, ni sort ni no sort, no, ja, no. És que ara no cal l'humor.
Home, humor ara, aviam,
no caldria.
No
és gaire encertat, ara,
fer humor. No he rigut pas de res, ni de ningú. Jo només dic que tu no en tens de parar, tu, per saber el mal que farà.
A vostè tampoc li han fet mai i clar. De la mateixa mateixa com manera
com
que
no s'ho pot
imaginar.
Imagino,
jo també m'ho puc imaginar.
Ja notes la sentida, ja notes la sentida.
M'he pessigat de vegades.
Va, a veure, ho seguim.
Escolta,
li talla, silenci, li talla el penis per la soca. A partir exacte. D'aquí què passa? Doncs el senyor comença a desagnar-se, però fuig del bar i se'n va just a l'altra banda d'aquest... Això estava situat en una mena de plaça, i a l'altra banda de la plaça hi ha la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Jesus. Ell va corrents cap allà, no sabem, la veritat és que costa d'imaginar-s'ho, però arriba allà, doncs desagnant-se, diu a la policia doncs, el que ha passat, que la seva parella li acaba de tallar el membre, i ella, que va sortir darrere seu, doncs, el que va dir a la policia, doncs, per justificar-se, va dir que ell l'havia intentat agredir sexualment, no? I aleshores aquí va ser quan va començar una mica l'enrenou d'aquest cas, quan es va saber, doncs, que l'Abdul, doncs, havia patit aquestes lesions. Molta gent també va dir, doncs, que, clar, havia sigut una reacció per un intent de violació, no? Però s'ha de dir que les càmeres de seguretat, després doncs, d'una investigació i de revisar-les, doncs, es va veure que allà no hi havia hagut cap agressió sexual, sinó simplement doncs, una reacció molt violenta d'aquesta dona cap al seu cap i la seva parella. No?
Per quin motiu, saps?
Sí. La principal sospita i la principal hipòtesi de tot aquest cas és que l'Abdul estava a punt de marxar uns dies amb la seva família a Bangladesh per veure la seva dona, per veure els seus fills, i que, doncs, moguda pel despit i per una certa gelosia de la seva parella d'aquí, doncs va reaccionar d'aquesta manera violenta. Aquesta és la principal hipòtesi que explicaria aquesta reacció tan violenta.
Per tant, la dona, Toni, podria tornar a la presó.
Sí, sí.
No té una condemna ferma, sinó que va estar en presó preventiva, van acabar els 2 anys, va haver de sortir, i ara veurem què passa.
Sí, sí. De fet, la fiscalia li demana 10 anys de presó per un delicte doncs, de lesions amb una amputació d'un òrgan vital, no? Vull dir, hem de dir doncs, que l'Abdul va trigar 153 dies en recuperar-se, Jesús. Va estar 39 dies hospitalitzat i, òbviament, doncs, està a l'espera doncs, de que li puguin implantar una pròtesi, però que les ferides són bestials, no?
Jesús, Josep.
Bé, parlant de penis, ves per on, continua amb el fil, perquè ara anem a parlar amb un dels penis més cotitzats a nivell internacional, o ho era, ja he perdut la pista, que és Nacho Vidal. Perquè Nacho Vidal, finalment, Toni Muñoz, serà jutjat per la mort d'un fotògraf, recordem-ho que això també ho hem tractat aquí al programa, sí. Durant un ritual del sapo bufo. Per aquells que encara no coneguin el cas, això era una mena
de ritual
amb un verí que te'l prenies d'un...
Havies d'agafar el gripau i l'havies de llepar.
No,
em sembla que era... L'havies d'inhalar el vapor.
Bueno, ara el Toni ens ho explicarà, perquè no sé si era que havies de xuclar el gripau o havies de... No sé,
allò, el cap de gripau, com si fos
una gamba. Ara ens ho explicarà el Toni.
Bueno, el que havia...
Perquè aquest tema sí que en vam parlar. Que vam dir. I la persona que li havia demanat al Nacho Vidal, perquè el Nacho Vidal ho havia practicat,
sí. Era per sortir de les drogues.
Exacte. I aleshores li va dir, jo te lo voy a hacer el
sapo bufo,
el conjuro del sapo bufo, i jo també t'ajudaré. I ves per on va tenir la mala sort que li va fer el conjuro del Sapo Bufo, i amb aquest que volia sortir de les drogues, s'hi pues, va quedar.
Sí, és una mica la pel·lícula...
Ah, exacte. És a dir, Nacho Vidal, en el passat, quan ell havia estat enganxat a les drogues, diu que va fer la cerimònia aquesta un parell de cops i que va quedar net, i que això doncs, li havia canviat la vida.
Amb ell, amb
ell. I que
ell,
apreciava sí. Altres coses com la mare naturalesa i no, les coses importants a la vida. No? Sí, i perquè... això era un ritual xamànic.
Ara, és una pràctica molt perillosa en què els participants fumen el verí d'aquest gripau, que és el Bufo alvarius, que és un gripau originari del desert de Sonora, de Mèxic. Es veu que les seves glàndules provoquen uns efectes al·lucinògens. Aleshores, aquestes glàndules les tenen al darrere del cap i són les que provoquen aquests efectes i alteració de la consciència. Quan tu fumes aquest verí, tens al·lucinacions i pots viure unes experiències diferents, diríem, però és molt perillós.
Sí, sí.
Tal com es va comprovar en aquest cas.
Sí, sí. I això va passar el 28 de juliol del 2019. Nacho Vidal havia sigut requerit per la seva cosina dient que tenia un amic que estava enganxat a les drogues, que era un fotògraf que es deia José Luis Abad, i que volia sotmetre's a aquest ritual del Sapo Bufo per a veure si es curava.
Jesús, Maria, Josep,
aleshores, al final, Nacho Vidal, això es va fer a casa seva, eh? A casa seva.
A casa del Nacho.
A casa a Enguera, em sembla que es diu. Sí, sí, al País Valencià. Mm-hmm. I allà van crear aquesta cerimònia, no? I clar, ell va ser, diguéssim, el mestre de cerimònies. Ell és qui va preparar la dosis, ell és qui va preparar-ho tot, qui el va fer inhalar i fumar aquesta substància amb el José Luis Abad fins que va perdre el coneixement i va acabar morint. Aleshores, aquí l'últim episodi en el que havíem explicat aquí al programa era el juny, i havíem dit doncs, que Nacho Vidal havia estat exculpat d'aquest cas. S'havien exculpat perquè consideraven que va ser el propi fotògraf qui voluntàriament s'havia sotmès a aquesta cerimònia i que, per tant, qui s'havia posat en perill ell era ell, i que la responsabilitat de Nacho Vidal doncs no era tal. Doncs ara la família, diguéssim, d'aquest fotògraf va recórrer aquesta decisió i l'Audiència de València li ha donat la raó i, per tant, Nacho Vidal serà jutjat per un delicte d'homicidi imprudent per aquest cas. Per què? Doncs perquè considera que ell no va prendre les precaucions que calia quan va fer tota aquesta cerimònia.
El Sapo Bufo.
Clar, ell va dir, no, és que vostè sí que té responsabilitat en la mort d'aquest senyor. Vostè va ser el director del ritual. Es va atribuir un coneixement especial sobre aquesta classe de cerimònies. I va ser vostè qui li va proporcionar la dosis, que no sabem si era la que tocava o la que no tocava, i que li va provocar la mort. També s'ha de dir, és a dir, la defensa de Nacho Vidal, el que sempre ha dit, és que, una, va ser el propi fotògraf qui va voler sotmetre's a això, vull dir que, per tant, la responsabilitat és seva, i que després, una anàlisi forense va detectar que aquest home va anar drogat a aquesta cerimònia. És a dir, que s'havia pres diverses...
El
fotògraf, la víctima. I que això, la barreja entre el Sapo Bufo i la cocaïna que s'havia pres, doncs això li va generar doncs, un efecte i una reacció que, sense la cocaïna, doncs potser no s'explicaria. Com dient... Això és culpa d'aquest senyor, que es va posar en perill perquè a sobre va anar drogat...
I que ja no venia en condicions.
Exacte. Això és el que...
I si el condemnen, quina pena li pot caure?
Doncs la pena, doncs bastant alta, eh? Jo crec que poden ser... deuen ser això entre 6 i 10 anys de presó. Sí, sí. Vull dir que veurem, eh? Veurem. Clar, ara l'han processat...
Doncs semblava que tot ja estava arxivat i ja s'havia acabat, i aquí obres un... Bueno, s'obre un nou front amb aquesta obertura de judici, que serà... Al final serà jutjat, el que deies.
Sí, el que vés a saber quan serà, perquè clar, això també estem parlant d'un cas que és de l'any 19, eh?
Per això dic que...
Fa 5 anys, però bé, hem de veure. Ara falta l'escrit d'acusació de la Fiscalia, a veure quina és la pena que demana per Nacho Vidal, i després veurem el judici, que segur que serà molt mediàtic, perquè clar, recordem que també es va generar un gran escàndol quan el van detenir. La Guàrdia Civil el va detenir l'any 2019, quan es va determinar la seva responsabilitat. Però,
escolta'm, una pregunta, tinc una curiositat. Aquest gripau el devien portar de Mèxic, perquè aquí no se'n fan d'aquestes bèsties.
No, la veritat és que no ho sé, però qui tenia els contactes per aconseguir-ho i sabia perquè, com clar, es podia fer era Nacho Vidal.
Nacho Vidal. Sí. Te l'han de portar amb avion, representa el gripau.
No som experts.
El verí potser porta, només el verí.
No, és que, clar, aquí no parlem.
No ho sabem.
No ho sabem. És que vostès fan les preguntes com si fóssim nosaltres.
Porta un gripau viu a l'avió.
Potser no calia però, que portessin el gripau viu, no ho sé.
És que ara m'encuriosit.
Sí, però és que nosaltres no tenim respostes de com han portat el gripau o el verí.
Això és el més important.
Bueno, pues no tenim
perquè això, que això davant del jutge li has de dir, oiga, a mi el gripau...
Vagi al jutge i deixi'ns en pau una
estoneta.
Però vinga, va, circuli. Tio més pesat. Ara l'he agafat pel tema del gripau. De veritat.
No, a part, ja li ha explicat la Marta.
Sí, li ha explicat la Marta i li ha explicat tot el que
sí,
li podem explicar.
Ja ho he entès.
I ara estic llegint més coses d'això. S'extrau el líquid de l'animal. És a dir, no cal que viatgi l'animal des de Mèxic.
El líquid el deuria tenir el Nacho Vidal i li va... I li va...
Sí, i és una droga. És una droga
no,
que
li van portar del Mercadona amb un pot de pintar ungles, no li sembla? Que... Bueno, anem a una altra qüestió.
No es pot preguntar res.
No es pot dir res. Aquest programa, això és... A veure...
És pitjor que Franco.
Ok, però què dius?
Ara el que em faltava.
Però quina barbaritat.
Bueno, anem a acabar. Volíem avui parlar amb el Toni Muñoz d'un tema que ha publicat recentment, que és que l'ha publicat a La Vanguardia, sobre els lladres reincidents. Expliques que es jutjar un delinqüent reincident és un procés molt lent, sobretot des que va entrar en funcionament una nova normativa. A veure, és a dir, fem una nova llei, fem una nova normativa i encara resulta que el remei és pitjor que la malaltia.
Sí, aviam, aquesta nova normativa es va aprovar a l'agost del 2022, és una reforma del Codi Penal per castigar, i l'objectiu era castigar la multireincidència, no? Fa un temps també en aquest programa doncs explicàvem allò, que bàsicament una sentència del Tribunal Suprem havia eliminat l'agreujant, diguéssim, de multireincidència, i per tant, molts d'aquests lladres que acostumen a robar carteres, mòbils i objectes de valor... doncs acabaven que no entraven mai a la presó perquè consideraven que sempre era un furt, un delicte lleu, i per tant mai s'agreujava la seva conducta i simplement doncs acabaven vivint i pagant-les, simplement eren condemnats a una multa que pagaven amb els diners que robaven. I al final això era una roda perversa, no? Què va passar? Doncs que a l'agost del 2022 es va aprovar una reforma del Codi Penal que va establir que quan tu cometies tres delictes lleus, tres furts, això passava a ser un delicte una mica més greu i ja comportava penes de presó. I d'aquesta manera, doncs, s'agreujava la multireincidència. Però quin és el problema? Doncs que dins d'aquesta nova condició que es va establir, també hi havia un altre condicionant que era, d'acord, s'acumulen els tres furts que tu hagis comès, però al mateix temps s'ha de calcular que l'import del que tu hagis robat no superi, o sigui, sigui superior a 400 euros. Això està generant un caos absolut a la justícia. Per què? Doncs perquè quan la justícia doncs té davant a un multireincident, mira primer a la base de dades policial, aviam, quants antecedents té aquesta persona? Busquen i diuen, ui, té tres antecedents, d'acord? Anem a mirar si ara l'import de tot allò que va robar suma més de 400 euros. Exacte. I aquí està el problema, i és que aquesta informació no figura en aquesta fulla d'antecedents penals.
I com ho fan? I de qui és culpa que no figuri?
Bueno, doncs que és que fins ara, com que no calia, doncs no ho apuntaven. Aleshores, què han de fer? La justícia ha de demanar en els jutjats que han condemnat prèviament aquests delinqüents la sentència per veure si allà hi figura l'import de la quantitat de l'objecte que han robat. Clar, moltes vegades és aquí a Barcelona, però és que els lladres multireincidents són itinerants, i per tant hi ha vegades que roben a Barcelona, hi ha vegades que roben a Madrid, hi ha vegades que roben a Euskadi, hi ha vegades que roben a Tenerife, i clar, això implica que has de trucar simplement per poder aplicar aquest agreujant de multireincidència doncs a jutjats de tota Espanya i esperar que t'arribi aquesta informació. A La Vanguardia vam explicar un cas que era un lladre multireincident, que té uns 50 antecedents a les esquenes.
Imagina't.
Val? I aquesta persona, per exemple, us poso un exemple, va entrar a robar a una botiga que es diu Lefties, de la plaça Universitat, val? I va robar quatre peces de roba. D'acord? Dos pantalons, una jaqueta i una samarreta.
Això en són cèntims? Jo.
Bueno, eren 80, això estava valorat en 86 euros, d'acord?
Oi, Déu-n'hi-do.
Sí, bueno, aquesta persona doncs, va ser detinguda només sortir de la botiga, li van agafar les dades, en principi, com que és un furt, doncs és la pròpia policia qui el cita a un judici que aquí ho entenem com a ràpid, però el ràpid són uns altres. Aquests són uns que es diuen immediats, no? I que s'han de celebrar en qüestió de 7 dies. Però què passa? Que tot està tan saturat doncs que no se'l jutja en 7 dies ni en 15, sinó que en aquest cas el van citar pel 8 de maig. Aquests fets van passar el 15 d'octubre del 2022.
Jesús.
I el van citar 7 mesos després pel 8 de maig
però no del 2000. Ràpids.
Ja, però és que clar...
Immediat havia de ser.
Immediat, 7 mesos.
Set mesos.
De 7 dies a 7 mesos.
Val? I això... diries, bueno, doncs ja està, el dia 8 de maig del 2023, que jutgin aquesta persona i ja està. Però què va passar? Com que ja estava en marxa aquesta nova llei i que sabia, i aquesta persona era multireincident, van mirar el full d'antecedents penals i van veure, no, si aquest senyor té altres condemnes, altres antecedents. Per tant, anem a mirar a veure si trobem els imports. Aleshores, això passa de... És una mica enrevessat, però això passa de ser un procediment per una falta, val? Per entendre'ns, per un delicte lleu, una falta, i aleshores, com que ja s'ha de començar tot un procediment per un delicte que es coneix com a menys greu, hi ha un delicte que implica penes de presó, s'ha de fer una instrucció, i aleshores fa un procediment abreujat, que es diu. I aleshores, què implica això? Doncs que... Això se n'ha de fer càrrec un jutjat d'instrucció que ha d'investigar aquest cas, és a dir, aquest cas que es podia haver jutjat ja per la via immediata, però ara s'ha d'obrir una instrucció amb la qual cosa se'l va haver de citar, ara no, vingui vostè a declarar com ha investigat per explicar això que li han trobat, les quatre peces de roba, d'acord? Busquen la policia, l'ha de localitzar, tampoc és tan fàcil. Normalment els carteristes, lladres multireincidents, són persones que, bé, que no, quan se'ls identifiquen no porten la documentació real, molta és documentació falsa, per tant, i donen domicilis falsos o domicilis...
Clar, van enredant la troca.
Van enredant. Finalment el localitzen i estava a la presó complint condemna per un robatori amb intimidació i 12 furts. Val?
Imagina't.
Estava a la presó de Quatre Camins. Què fa tot aquest procediment? Doncs aleshores se'l cita el dia 13 de juny a declarar com a investigat per videoconferència des de la presó de Quatre Camins. Se li ha de donar un advocat d'ofici, total, que declara el dia 13 de juny de l'any 2023. Recordem que el furt va ser el 15 d'octubre del 22, eh?
Sí, sí.
I diu que s'acull el seu dret de no declarar. Val? Aleshores això segueix. Finalment, el fiscal, el 23 d'octubre del 2023, és a dir, quan ha passat un any i una setmana, presenta un escrit d'acusació que li demana 5 mesos i 29 dies de presó. I aquest cas és un de tants que encara no s'ha jutjat. Estem parlant d'un furt, d'una cosa de poca complexitat, del 15 d'octubre del 2022, que encara no s'ha jutjat. Quin és el problema? Doncs que ara mateix la justícia de Barcelona és incapaç de donar sortida a tots els casos que li entren. I clar, si tu ets incapaç de donar sortida a tots els casos que t'entren, es va generar un embús i no acabaràs mai. Per posar un exemple, si de mitjana a Barcelona cada dia poden haver-hi, entre l'època més baixa o l'època més alta, entre 100 i 300 furts, cada dia es jutgen a la ciutat de Barcelona 48 furts.
Aleshores, impossible, no quadra.
No quadra, no?
I aleshores?
Doncs,
com s'arregla això?
Doncs això s'arregla posant més jutjats, posant més gent a treballar, podent celebrar més judicis, perquè clar, aquí la policia...
No fa gaire va venir el rei, va donar un munt de despatxos dels
sí,
jutges...
Sí, però aquests despatxos són de jutjats que ja existeixen. Aquí la jutgessa de Gana de Barcelona, que està veient quina és la situació, doncs ja està dient que s'haurien de posar mans a l'obra per fer alguna cosa, no? Perquè s'han de crear nous jutjats que puguin fer judicis ràpids, que no són els immediats, sinó que ara aquest senyor que estàvem explicant, finalment, quan s'obri judici contra ell, serà davant d'un jutjat penal, per tant, això serà un judici ràpid, però clar, ha passat un any i mig i encara no l'han jutjat, per tant, vés a saber quan serà, i és un fet que és un senyor que s'ha emportat quatre peces de roba, vull dir, tampoc estem parlant d'una cosa molt elaborada, no? Per tant, bé, la jutgessa de Gana de Barcelona el que diu és que s'han de crear més jutjats per poder donar sortida doncs, a tots els casos que entren i també molts més jutjats de delictes lleus immediats per poder ventilar tots aquests casos de furs que hi ha, no?
Mala peça al telèfon.
Exacte, sí. Això vol dir que la troca està ben enredada. Sí, perquè a part hi ha una altra cosa que també crec que perquè la gent ho entengui...
Clar, vull dir, si tota aquesta disposició s'ha de generar amb nous jutjats, nous jutges, això...
No,
com diem la llei... I potser un canvi de la normativa que agilitzi totes aquestes coses. Perquè és que ara mateix, és a dir, els jutjats d'instrucció, que perquè la gent ho entengui, qui ha investigat el cas Palau, que ha investigat causes de gran complexitat, el cas Negreira, el cas quin sigui, però casos d'aquests grossos, estan portant temes d'aquests, és a dir, estan investigant el robatori de quatre peces de roba en una botiga. Per tant, clar, dius, oh, és que la justícia està saturada. Bueno, però és que aquests jutjats entre s'investiguen macrocauses i al mateix tenen causes de tan poca complexitat que l'únic que fan és crear un embús brutal en els jutjats, clar, no acabarem mai, no? I aleshores, bé, algú hauria de posar fil a l'agulla en això.
I hauria de fer una legislació bé.
Exacte.
Comptant amb els jutges i amb els, bàsicament amb l'estructura que treballa com a funcionaris en el, en aquesta, en el que seria tot l'entramat de la justícia. Doncs, Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Vaig a fer unes compres a bon preu. A comprar uns cacauets salats. Anirem bé de gust, això.
Molt bé.
Passar la tarda. I ara tornem.
Molt bé.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu Esclat.
A Mediamart estem donant des del 99 la millor tecnologia.
Let's go!
I 25 anys després ho continuem fent amb un Combi No Frost Higher de 2 metres d'alçada per 529 euros. Ja a la teva botiga a Mediamart.es i a l'app.
Arriben els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Molta comoditat i gens d'IVA. Només del 6 al 9 d'abril a Conforama.
Has deixat de prendre llet perquè et causa malestar? A Ametller Origen recuperem la llet fresca amb proteïna A2 que bevien els nostres avis. La llet d'Ametller Origen és vintage, però mola perquè és, segons diversos estudis, naturalment més digerible.
Descobreix la nova gamma de llet fresca i iogurts llet, així com els seus beneficis a lletllet.cat.
Una hora d'anada i una de tornada a la feina. Crits i estrès a l'oficina. Si ja estàs cansat de només gaudir durant el cap de setmana, és hora de reinventar-te. Ara pots formar-te en les tecnologies més demandades i aconseguir la teva feina somiada, treballant des d'on tu vulguis. Canvia la teva carrera en només 5 mesos amb Núcleo Digital School. Visita núcleo.school.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
Una nit per premiar persones que impulsen canvis i millores en la societat. Un compromís compartit amb Miele i els seus 125 anys fabricant els electrodomèstics més duradors del mercat.
El dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit especial amb els guanyadors dels Premis Drac i Miele, la marca d'electrodomèstics premium per excel·lència.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
2 minuts passen de 3:45 de la tarda. Això és demà, Marta Cailà, els Premis Drac.
Ja és aquí aquesta gran gala dels Premis Drac que se celebrarà.
Drac.
Premis Drac, que se celebrarà al Palau de Congressos de Barcelona, amb els guardonats a l'escenari, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Paul Tin i Maria Jaume.
No sé qui són.
Si no voleu perdre-us aquest espectacle...
Vostè sí que no sap qui són, però en canvi Maria Sinxó, Maria, tu sí que saps qui són, no?
Sí, qui són, sí.
Però són germans, la Maria i el Jaume.
No, és una noia, una cantanta.
I el Jaume, on és, doncs?
Jaume a casa.
Ah. Bueno, és que és igual, és que ara perdo temps aquí. Sí.
Jo us explico això perquè encara sou a temps d'apuntar-vos per assistir a la gala. Heu d'entrar a rac1.cat i omplir el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis DRAC. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Vueling, la col·laboració d'Unión Suiza Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Doncs lo dicho, hi ha Anna que ens acompanya, la Maria Xinxó. No sé si us recordeu que fa un mes aproximadament us explicàvem que tres empordanesos, entre ells el creador d'aquell mític cotxe que el vàrem entrevistar, que es deia...
Tramuntana, no?
Tramuntana, exacte.
Cotxe de luxe.
Exacte. S'havien embrancat a l'aventura d'anar a l'Antàrtida en una bicicleta d'aigua. Doncs, en aquell moment marxaven cap allà, tot il·lusionats, i ja han tornat.
Hombre.
Bravo!
I crec que amb moltes ganes de tornar-hi, no? Sí, això?
A veure, jutgeu vosaltres mateixos amb aquesta, amb aquest titular que m'han deixat.
Ens ha encantat, però mai més hi volem tornar.
I mai... Jo crec que ha quedat clar.
Bravo.
Déu-n'hi-do, eh? No, no, és que clar. Sí.
No es pot ser més sincer.
Exacte.
Mai
torna,
més,
torna,
eh?
Torna-hi.
Ens ha encantat, però mai més hi volem tornar.
Està claríssim. L'experiència està claríssima.
Bueno, mig sincer, jo crec que la segona part és la sincera.
No,
la
no ha sigut fàcil. No ha sigut fàcil. Escolta, Maire, el sentíem en Josep Robau amb aquestes declaracions. Ens ha encantat, però mai més hi volem tornar. És un dels tres expedicionaris, com deies, és l'inventor del Tramuntana, d'aquest cotxe també de luxe, però també de la bici d'aigua, aquesta taula de paddle surf amb pedals.
Havia de ser de gel, la bici. Que vas fer el primer fallo.
Sí, perquè
què? És de gel, home.
Van a l'Antàrtida.
Eh?
Van a l'Antàrtida, no?
I que
la bici ha de ser de gel.
Per què ha de ser de gel?
Perquè
hi ha gel.
És que és el que trobes més allà per combustible, per posar-ho. És una bici que va amb combustible de gel, no?
És un ignorant.
És coses noves que fan ara que no contaminen.
Hi ha
les elèctriques, l'aigua i les de gel. Estàs antiquat, eh? Estàs fotent gran, eh?
Va. Digues.
Era una bici d'aigua, no? Que era com una taula de paddle surf amb els aient, els pedals, no? I aquest era el transport que han fet servir per vorejar les aigües de l'Antàrtida. Fem una mica també de memòria, ells són tres amics de tota la vida, en Josep, en Lluís i en Jesús, estan entre els 50 i els 60 anys, tenien aquestes ganes irrefrenables de fer un gran viatge junts, i com que en Josep havia inventat aquesta bici aquàtica, doncs diu, escolta, farem aquesta expedició a l'Antàrtida i ho farem amb la bicicleta.
El que fa la gent per sortir de casa, eh?
Sí, sí.
Perquè no poden més, poden aguantar més la
tots
dona.
Tots escapen tots de casa.
A veure, arribar fins allà, fins a l'Antàrtida, he de dir que no és senzill, és fàcil.
No, clar, és llarg.
Sí, s'ha de travessar d'entrada el passatge de Drake, que és el mar que separa l'Amèrica del Sud i l'Antàrtida. Només us diré que si feu una cerca ràpida a Google, el primer que surt és que és una de les zones més mortíferes del món. I atenció al que ens han explicat.
El mar més perillós que hi ha en el planeta. Té fama pels navegants, que és així. I guapo, no van pas quedar curts. Vull dir, de fet, l'anada, nosaltres estàvem acostumats a mars d'aquí del Mediterrani, i l'anada van ser 5 dies bastant durs, on la mar més calmada eren de onades de 3 metres, de 3 a 4 metres,
Jesus.
Fins d'aquí endavant. Vull dir, van ser 4 dies, dels quals jo no vaig menjar res, ni líquid, ni... Bueno, tots tres, eh? Vull dir, vam estar vomitant... Ha sigut bastant dur. Més dur del que ens esperàvem.
Efectivament, si busques Pas de Drake, és el que diu la Maria, de seguida, per exemple, apareixen reportatges com aquest de National Geographic, viatja al Pas de Drake, un dels llocs més mortífers de la Terra, amb onades constants que diuen que són com cops contra les parets.
Però ells com anaven aquí?
Anaven amb un veler.
Amb un veler que van entrenar al Mediterrani, que el Mediterrani és un llac gros, amb una mica de
desaigua. És una bassa d'oli. Oli.
Que desaigua pel final, per cap a baix, ja està. És una piscina, allò.
Clar, ells anaven fins a l'Antàrtida amb aquest veler i un cop en allà és quan treuen les bicis d'aigua. Però clar, imagineu-vos com hi arriben. 4 o 5 dies sense menjar ni beure, doncs...
Arriba un moment que ja no pots arrojar més, perquè ja ho has tret tot.
Doncs és així. I al final la ment s'acostuma i llavors ja et deixen de vomitar. Però clar, no havien menjat res. Però és veritat que un cop a l'Antàrtida, allà refan, treuen les bicis aquàtiques i a pedalar per l'aigua.
Pedalar pel mig dels icebergs és increïble, és una sensació fora de lo comú, eh? Mm. És una cosa... A més, vas lliscant i et vas movent, tot al final és com un laberint, no? Un laberint de blocs de gel que es va movent per les corrents i tu has d'anar surcant pel mig i anar baixant, anar tirant. I et trobes animals, hem vist balenes de tot tipus...
Balenes, animals de tot tipus, potser ho recordareu, ells patien molt per un tipus d'animal que hi ha allà, que són les foques lleopardes.
Sí, sí, estaven molt preocupats per la foca lleoparda.
Unes foques molt territorials i alguna cosa més.
Ah, sí? És una foca que es menja pingüins, es menja altres foques també, mira. Té una mandíbula i un coll que impressiona.
Jesús.
I hem vist com es menjava un pingüí, el mossegava i el parteix amb el seu propi moviment del coll, el parteix i el destrossa. Clar, ja vas una mica amb la por de dir cuidado perquè no li has d'invair el seu espai, no?
Però
clar,
frac,
quan vas entre laberints de gel que no veus que hi ha al darrere, doncs vas tirant i de cop te'n trobes amb alguna. Me'n recordo una que vaig quedar clavat als seus ulls amb els nostres i en Lluís me diu, ostres, que és una leopardo. Sí, sí, ja la vam veure. I la agafa, estava reposant, diguéssim, descansant en l'iceberg i ens va venir cap a nosaltres. Per sort les bicis van reaccionar bé i van marxar, però si no ens mossega la taula, que és d'aire, i ens quedem allà flotant.
Com si hagués enfrontat vostè amb una foca leoparda?
La foca d'aquestes?
Sí, vull dir, què hagués fet vostè amb una situació d'aquestes?
M'agradaria veure'l.
Què li hagués dit?
Hauria patat cara. T'has de quedar quiet. Això ho diuen molt, quedar-te quiet. Si no respirar, està així...
Mira
els ulls.
Però ella venia cap a tu, eh?
No, però tu qui?
Ella venia a mossegar.
Aquí està la cosa. T'has de mantenir quiet igualment. Sang freda en aquests moments, saps? I mirar als ulls. I es queda, clar, sorpresa, perquè no ho fa ningú. No s'ha trobat mai una cosa així.
Esclar.
I ja marxa, acaba marxant.
Ah, ja està.
Sí, aquesta és la gran teoria que s'ha de fer. Ara, ningú aconsegui fer-la mai, eh?
Ells van fer tot el contrari, que és cames, ajudeu-me, sí, i mai millor dit, clar, perquè anaven
normal,
amb els pedals i van fugir.
Vol dir
i
que haguessin tingut que fer el que vostè proposa.
Gran...
Però vostè ho ha comprovat mai?
Mai no s'ha pogut comprovar. S'ha intentat fer investigacions i s'han agafat voluntaris perquè ho fessin i no l'han evitat. Han fotut el camp corrents.
Com el cas dels que, dels que estem parlant.
L'expedició... Digues.
No, dic allà amb els icebergs es van trobar amb el capità Smith.
Sempre està amb el capità Smith i la capitana...
Perquè quines ganes d'anar a prendre mal, perquè això són ganes...
Va, silenci, estem a l'Antàrtida.
Estem a l'Antàrtida, els tres expedicionaris de l'Empordà superen la foca lleoparda, però també es troben altres animals.
Vam enganxar moltes balenes perquè era ja l'època que s'acaba l'estiu i ja totes pujaven. Balenes amb balenes petites, orques, també vam veure moltes orques, que dius, les orques sí que es mengen les balenes petites.
Tothom menja.
Impressiona. És un estat que dius, és increïble. Una naturalesa amb estat pur i poder-te tu anar lliscant entre aquestes aigües, és que no tinc paraules.
No hi tenen dreu.
Les orques es mengen les balenes petites.
Sí, ja
si vols ser naturalesa en estat pur, deixa't menjar per algun depredador i acabaràs sent tu, però estat pur total. Saps el que agarro d'una ballena.
Van tenir aquests problemes amb els animals,
bueno,
però
problemes,
també...
Se'n van sortir bé. Van veure coses inolvidables.
I amb el gel, abans que parlàvem dels icebergs, doncs el gel també és punyatero allà, sí.
Per dormir ens intentàvem doncs entrar dins a cales o recers per estar més a recers i més protegits. I amb alguna d'aquestes vegades, més d'una vegada, ens vam trobar que com més anàvem baixant cap al sud, doncs el gel, el vent, tot l'empeny i et bloqueja el que seria la pròpia cala, la pròpia bahia on ens refugiàvem. I més d'una vegada doncs vam tenir problemes per intentar sortir.
Per cert, que ens escriu l'Adrià Mercader, diu, amb tot el carinyo del món, la bici d'aigua a Catalunya la comercialitzem nosaltres. Del que parleu és d'una taula de pàdel, de pàdel surf, amb pedals. Però bici, ho sento, però és la nostra.
I és catalana.
El que hi ha...
No. Catalana, eh?
Sí, ens ha enviat un vídeo amb aquestes bicis, que és diferent perquè no té la taula aquesta.
I com van?
Podríem fer al final...
No sé exactament com funciona, però no es veu una taula sota. Les rodes van com per sota de l'aigua i per algun mecanisme, a veure si ens ho explica millor l'Adrià Martínez.
Podem continuar amb l'aventura?
Sí, com dèiem...
Entrar en aquesta polèmica, la veritat és que...
És un altre sistema.
O sigui, a veure, tinc prou problemes a la meva vida que ara aquí entrar, si la bici aquesta d'aigua, l'altra no és d'aigua, l'altra és bici català...
Hi ha dues bicis d'aigua.
Amb un aparell que s'assembla a una bici d'aigua.
No és mal que ho has tallat, perquè m'estava començant a preocupar, per això, la tonteria aquesta m'estava començant, jo realment...
Ni tenen res cap a aquesta
cosa.
Com dèiem, ells han enganxat al final de l'estiu i al principi de l'hivern, i per això doncs, el gel els bloquejava a vegades la sortida. De fet, ja els van advertir, escolta'm, a partir d'aquí ja no baixeu més.
Exacte.
Però què van fer?
Ells van baixar.
És
que falta que et diguin, no entris, que t'entraràs...
Fins al cercle polar antàrtic.
No entres, no passes a força.
Sí, però
no vayas al bosque.
Escolti, però també li dic una cosa, Si no, a les pel·lícules no entren, no hi ha pel·lícula,
S'acaba, sí.
S'acaba els 10 minuts, Si dius,
i no cobra l'actor.
Dius, pues no entramos. Pues bueno, podríem acabar la pel·lícula.
Clar, com que ells estan fent un documental, van dir, entrem.
Ells també buscaven aquí el documental. Pues ara tindran lío, que si fan un documental i li diuen bicis d'aigua, aquí tindran lío amb els altres que també li van tenir la bici d'aigua, Que hi haurà lío aquí,
A veure,
a mi que no em truquin, perquè jo no vull saber res, Ja s'arreglaran i que s'arreglin.
Culpa teva.
En tot cas, ells arriben al cercle polar antàrtic, però el problema és a la tornada, quan ja estan pujant.
Doncs ens vam trobar que el veler va tenir un problema elèctric i ens vam quedar sense res. Només anava a les veles i el motor. Era l'únic, el motor que era dièsel. Però tot el tema elèctric se'ns va apagar tot. No teníem